Bueno, benvinguts, benvingudes
al
nostre podcast de Relacions Conscients. Mm-hmm. Avui amb el segon programa, Relacions Mirall, mm-hmm. Les famoses Relaciones Espejo.
Sí. O persones que també ens fan de mirall, no?
Sí, total. I començaríem per, no? Què són les relacions mirall?
Mm-hmm. Què són, Ro? A veure, com ens ho podries definir, això?
Pues bueno, al final és un reflexe per mi, tota relació parteix d'un mateix, amb la qual cosa a partir d'aquí tu et relacionaràs amb les persones d'una manera o una altra, en uh-huh. funció també de com et sentis amb aquella persona, del feedback que et doni, no? I per això diem que totes les persones et fan de mirall. Uh-huh. Perquè també, segons el teu estat anímic d'aquell dia que et relaciones, o d'aquella etapa, aquella època uh-huh. que estiguis visquent, pues et relacionaràs d'una manera o una altra.
Uh-huh. Totalment d'acord.
I bueno, clar, quan ets conscient de tot això, quan ja has fet una introspecció, uh-huh. quan pots aplicar la metacognició, no?
I a veure, parlem-ne, perquè tothom ens quedi clar. Quan parles d'introspecció, metacognició, uh-huh. a què et refereixes?
Pues em refereixo a, en comptes de mirar cap a fora uh-huh. i jutjar, que és molt fàcil, no? Uh-huh. Quan algú no ens agrada, doncs el primer que fem és aquello no m'ha agradat uh-huh. o no m'ha agradat com m'ha parlat aquella persona, o avui a la feina no m'ha agradat el que ha passat.
Sí,
no?
Sí, jo avui he tingut una relació, una situació molt semblant, i potser m'ha ressonat en algun moment de la meva vida que potser jo també he actuat així d'alguna manera.
Tots, perquè quan no hi ha aquesta maduresa emocional, tot és cap a fora. Mm. I tu et sents la víctima de tot sí. el que et passa, no? Quan consideres que és dolent. Mm. Sobretot. Llavors, quan arribes a aquesta maduresa emocional, que per arribar aquí també has d'haver començat a fer introspecció, és a dir, mirar cap endins, mm-hmm. Valorar pues, per què es repeteixen les mateixes situacions, llavors és quan comences a despertar aquesta metacognició, és a dir, començar a mirar en perspectiva els teus pensaments. Uh-huh. Comences a ser l'observador de tu mateix.
D'acord. No és allò que sigui reacció, acció-reacció, no? Perquè al final res és personal. Per això hem de mirar cap endintre.
Exacte.
Perquè si fem acció-reacció, no estem parant, reflexionant, ni mirant endins. És pam-pam.
Clar, tot cap a fora. Uh-huh. Totalment. Uh-huh. Perquè, Anna, ara jo estava pensant, tu com et sentiries si un grup d'amics, per exemple, no? quedés i no t'haguessin dit res i tu t'enteres?
Clar, depèn, no? En el moment de la vida en el que es trobi, en el que em trobés. Per què? Perquè si em trobo en un moment de la vida que jo he mirat cap endintre, he fet aquesta introspecció que acabes de comentar, metacognició, amb mi mateixa, al final jo acceptaré. Potser primer pensaré, carai, han quedat i no m'han dit res. Oh.
Perquè se't desperta llavors...
Se't despertarà alguna cosa, no? De, no volen quedar amb mi...
Alguna inseguretat.
Alguna inseguretat. No, què he fet jo ara perquè no vulguin quedar amb mi? No m'ho han dit, què és el que estarà passant, què he fet malament, no m'estimen...
I comences a sentir-te malament amb tu mateixa.
Amb mi mateixa,
i amb els altres, de dir, ostres, que no han comptat amb mi.
I un et comença a muntar una pel·lícula o en bucle de dir, uau, què està passant, què hauré fet...
Una trama brutal.
Molt. Podria... De pel·lícula.
Sí, de pel·lícula.
Sí, totalment, mai millor dit. Què passa? No? Què passa aquí? Doncs, bueno, tindríem, no? Ens vindria de... O alguna cosa d'infantesa, però sobretot, d'aquells traumes o motxilles que tu puguis portar a sobre.
Clar.
Que al final dius... Què m'ha fet a mi connectar amb aquesta cosa que ha passat perquè a mi no em diguin això?
Perquè m'ho prengui personal.
Perquè m'ho prengui personal, perquè al final res és personal.
Exacte.
Perquè si ens ho prenem personal, uau, segur que arribem a casa esgotats mentalment.
És un drenatge d'energia brutal.
Llavors, a partir d'aquí...
Clar, aquí entraríem, per exemple, no? En un exemple, valga la redundància. Per exemple, si de nena, no? Pues vas créixer amb un pare emocionalment absent, que no et validava, que no et donava atenció, o no hi era, físicament o emocionalment. La percepció d'aquesta nena va estar aprendre que l'amor és que no t'escolleixin, no? No sostenir, al final, aquesta presència, aquesta atenció. I és que no només, en aquest exemple, pues, faltaria aquesta figura, també la mancança d'un model sa d'energia masculina, si estem tenint de referència el pare, no? Com deia, de presència, de sostén i de cura emocional. I quan aquesta referència no existeix, el propi sistema el compensa, busca compensar-lo d'alguna manera, sempre, pues això, des del propi sistema nerviós, que s'activa automàticament, des de lo racional, mental, i ens quedem en bucle. I inconscientment, també, amb el pas dels anys, et tornes la forta, la que resol, tota sola.
Que pot amb tot.
Exacte.
No necessito ajuda, gràcies.
Aprens a no esperar, exacte, ajuda o atenció de ningú. I aquí s'apaga l'energia femenina d'aquella nena, no? Que potser pues, podria estar més activa, i tot el contrari. La que confia, la que rep i la que es deixa cuidar, deixa d'existir.
Sí.
I així és com en el temps pues, comences a traure situacions, relacions amb homes, amb la seva energia masculina dèbil, que estan més en l'energia femenina forta, perquè en aquest cas aquella dona ja ocupa el rol masculí. I d'alguna manera sempre en l'energia universal, l'univers, busca compensar entre ambdues parts aquesta energia. De manera que pues, aquesta dona que té un rol masculí més potent que l'home, pues és la que sosté, controla, salva. I per això, encara que deixi aquell home, tornarà a repetir, es tornarà a vincular amb homes emocionalment no disponibles, que no liderin, que no sostinguin i que esperin ser cuidats.
Perquè ella espera que aquest és el que li ressona. Al final va aquí perquè connecta des d'aquella nena ferida.
Exacte.
I això li ressona, però en realitat no veu que és dolor.
No.
Per ella és una cosa que ja és, que és familiar.
Exacte.
I per això segueix en aquest camí.
Perquè ella inconscientment està percebent que jo, que aquella situació...
És familiar.
Era amor.
Exacte.
Encara que no ho sigui. Val? És, en aquest cas, ego disfressat d'amor. Que encara no sap identificar. Perquè al final totes les nostres connexions són des de la ferida no resolta. Des del que és familiar per a nosaltres.
Sí.
La comoditat de lo no conegut, encara que faci mal, perquè quantes experiències haurem tingut tu i jo, per exemple.
I beneïdes experiències perquè ens han ajudat a créixer.
Total.
I totes són per algun motiu, perquè venim aquí a aprendre, però gràcies a això hem après, però és això.
Però venim. Abans d'arribar a aquest punt de consciència que ara podríem dir que tenim,
sí,
no? La nostra posició més fàcil,
era,
des de l'ego, va ser la posició victimista.
Sí, sí,
victimista. El mira lo que me han hecho.
Sí, tot em passa a mi. Sí, sí, totalment. Però aquí anem a la importància de mirar a dins per veure tot aquest trauma i totes aquestes motxilles que tenim. I si parlem d'aquestes ferides que tenim d'infantesa, no? Quines ferides podries dir-nos, no? Que tenim?
Principalment podríem dir que es resumeixen en 5 tipus de ferides diferents, no? El trauma del rebuig, la ferida d'abandonament, la traïció, la injustícia i l'humiliació.
Perdona que et talli, però fem referència a que estem parlant de ferides que té tant homes, dones...
Totalment, és que tots... això no va amb el gènere, va amb la persona, amb l'ésser humà... Que al final ha viscut una sèrie de situacions que l'han portat a tenir una percepció de la vida i a despertar traumes que el porten relacionar-se d'una manera o una altra.
I a partir d'aquí, d'aquestes cinc ferides, no? Rebuig, abandonament, traïció...
Es desperten tots, perdona que t'he tallat...
No, perquè...
Es desperten tots els monstres que ens habiten. Cada culpa, cada màscara egoica, és a dir, les pors.
Aquest personatge que portem, que ens ha de salvar...
De fet, persona, etimològicament parlant, significa màscara, en llatí.
Sí.
I ara mateix és una època de caiguda de màscares, eh?
Totalment. Sants Mercurius, Urans, eh? Si hi ha algun oient, sisplau, crec que ara toca Urà, que està aquí posat.
I llavors totes aquestes pors disfressades de màscares es materialitzen com un gegant dins de la foscor. És a dir, les estructures de la teva vida Matrix i beneïda Matrix.
Sí, beneïda.
Que quan la sabem veure ens ajuda també a transformar-nos.
Però quina bufetada també que ens dona la vida, eh?
Tal qual, perquè tu, quan vas amb unes ulleres, veus la vida d'una manera. Però quan te les treus, ostres, ojo, que m'estava perdiendo coses, no estava veient coses que sí que estan.
Sí, però no... La consciència no me les deixava, no me les deixava veure, aquestes.
Exacte, exacte. I llavors cauen a pedaços... totes aquelles estructures de la teva vida, perquè ja no poden sostenir la mentida, perquè al final estaves visquent en una mentida.
Totalment.
I t'endinses dins de les ombres més denses, que és la famosa noche oscura de l'alma, i un cop mires als ulls del monstre, veus que només és la teva nena demanant amor. Això és... fa dos dies, t'ho vaig dir, vaig veure la pel·lícula d'Un monstro viene a verme, que l'aconsello 100%.
Sí, la tinc pendent,
És brutal. O sigui, és una manera, precisament, de mostrar-te tot això que estem parlant a través d'una pel·lícula que està superben feta, del Juan Antonio Bayona.
Que, a més, ens pinta que és infantil.
Clar, és que al final el protagonista principal és un nen, no? I jo, de fet, o sigui, no sé, farà uns anys, recordo que vaig començar a veure-la i a mi les pel·lícules de gran fantasia no m'agraden, tret únicament d'Avatar.
Avatar, xula.
I aquesta, doncs, de seguida la vaig veure com una pel·lícula fantasiosa, doncs, sabia que no estava enfocada a lo infantil, però jo ho vaig percebre com, no, fantasia, no. I arrel d'un curt que va sortir en un reel, fent scroll, aquell curt em va despertar la curiositat de veure aquesta pel·lícula. I fa dos dies la vaig veure, i de veritat que, uau.
De fet, per això jo hi vaig veure el tràiler, no? El comentar-me tu que, ostres, que havia de fer el visionat d'aquesta pel·lícula. I clar, veus el tràiler, no? I si no tens tota aquesta consciència de la que hem parlat, tots aquests miralls, i tot el que fem referència, el visionat del tràiler no el fas igual que el que jo vaig fer ahir.
No.
Perquè ahir vaig dir, ah, d'acord, quan veus aquell arbre, no? I al final ell li diu, rompe los cristales. Ell li diu, no, rompe los cristales. Li diu a l'arbre, i l'arbre li diu, rompe-los tu. Uau.
Exacte.
Mira, va fer de gallina.
Total, estic igual,
Però vaig dir, ah, d'acord.
Aquella escena, quan la vegis, és brutal, perquè... El nen està seguint els inputs que li dona l'arbre, però no és conscient. I quan desperta d'aquella situació i veu el que ha generat, i al final no deixa de ser, d'alguna manera, la ràbia que a vegades sentim, però no ens atrevem a mostrar, perquè també tenim molts complexes de... Ui, no voy a mostrar que estoy enfadado por lo que puedan pensar los demás, no? O, no sé, qualsevol cosa que nosaltres...
Bueno, tendim potser a ser políticament, molt políticament correctes.
Sí, perquè, de fet, segons l'educació que haguem viscut, no? Ja tenim aquests hàndicaps, aquestes etiquetes, no, això no és bo mostrar-ho. Però és que realment, i és una cosa que vaig recordar fa temps, tan bo és riure com plorar.
I tant.
És una altra emoció, com cridar, com el que tu sentis, perquè al final es tracta de ser en tot moment. Sí. I moltes vegades estem condicionats. Des de la política...
Des de totes les vessants.
Sí, des de totes les vessants, sense esmentar i endinsar-nos en cap més, però que al final ens tenen com condicionats de no hagas esto perquè o no facis l'altre o no diguis això.
Sí.
I mica en mica ens anem perdent dins d'aquestes estructures de ser políticament correctes per ser aprovats, validats, acceptats per la resta, perquè en general tenim una por brutal al rebuig.
Totalment.
I amb això, pues,
ho deixaríem aquí, fins avui.
Sants miralls.
Sí, sants miralls que venen a ensenyar-nos moltes coses i hem d'aprendre moltíssimes coses d'aquests miralls.
I hi ha una reflexió que ara m'ha vingut al cap. Clar, quan te n'adones. Perquè moltes vegades, què ens passa també?
Què ens passa? A veure.
Que...
Moltes coses, ens passen. Sí. A veure, per on em surts.
Ara estava jo pensant. És que m'ha vingut al cap la situació d'alguna vegada, no? No sé si t'ha passat, a mi sí. Que t'agrada molt un noi. I pensant en això, no? De sentir-te acceptada, validada, tal. Vas darrere d'ell.
Sí. Sí, ha passat.
I fins i tot a mi m'ha passat d'anar amb les mans buides i el cor.
Tot.
Per entregar tot.
Tot, li entregues tot.
Exacte. Clar, això ara ho he sapigut d'alguna manera detectar, soc conscient, quan m'ha passat, des de fa uns anys.
Sí, sí.
Però temps enrere no era pas conscient.
No.
I on anava jo amb aquesta reflexió és... Quan te n'adones que al final tota relació és un mirall, la qüestió és, quina bogeria anar corrents sempre darrere el mirall, oi?
Uau, de locos. Sí, sí.
Perquè al final només escapes de tu.
Sí.
Corrents darrere d'aquella persona.
Sí, estàs escapant de tu totalment. Per no voler mirar. On hem de mirar? Que només és dins nostre.
Tal qual, cap a un mateix.
Bueno. Doncs bé, ho deixem aquí, fins avui, el podcast d'avui.
Sí, tanquem aquest podcast amb un tema molt bo d'Àlex Pérez, que es diu Dies millors, i que us animo a escoltar molt la lletra, més de la música,
sí,
perquè és una cançó molt introspectiva, que precisament va al fil del tema que hem tocat avui. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies.